Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. No hi ha organismes internacionals al món on la capacitat per dir barbaritats per minut quadrat sigui més brillant que la Federació Internacional de Futbol o la Federació Espanyola de Futbol. No ve d'ara, eh? Això ja fa molts anys que dura. Els més joves que no es pensin que tenen el patrimoni del ridícul de les federacions. No, no, no. Això ve de llarg, ve de lluny, quan hi havia altres presidents que empitjoraven encara la situació actual. La sortit de presidents partidaris de les frases més delirants, patètiques, perilloses, ve de lluny al futbol mundial. Hi havia un brasiler que va durar pràcticament un quart de segle a la presidència de la Federació Internacional, que es deia João Avelange. Avelange és autor d'una de les ignomínies més salvatges dita per una boca per l'Argentina. Una de les frases més terrorífiques i insensates de la història. Era el Mundial 78 a l'Argentina, en plena dictadura del torturador Jorge Videla. Va dir Avelange: "Por fin el mundo puede ver la verdadera imagen de Argentina". Mai una frase havia produït tanta vergonya. Joseph Blatter, que va ser president de la FIFA gairebé 20 anys, és autor de la segona frase més cèlebre de la màfia: "Jo perdono, però no oblido". Recordem que la primera era de Vito Corleone: "Li faré una oferta que no podré rebutjar, que no podré rebutjar". Dels autors d'aquestes barbaritats ha arribat ara un successor, que és un Gianni Infantino, que, com deia José María García a les èpoques que el Butano se'n reia dels presidents federatius, devia comerse el niño Jesús por los pies i beberse l'agua de los floreros. Doncs bé, mare meva la barbaritat que va deixar anar aquest home abans del Mundial de Qatar de la tardor passada. Va dir: "Avui em sento qatarià, àrab, africà, gai, discapacitat, treballador migrant, em sento com ells i sé que es patia assetjament des de petit perquè vaig ser pèl roig i vaig patir bullying". D'allò, tot el que estem vivint ara, de João Avelange, passant per Blatter, seguint per Infantino, arribem a Rubiales, que ara sí que està acorralat per la seva pròpia indignitat, tant que el càstig comença a ser tan modèlic com excessiu. Rubiales està esportivament mort i només l'aguanta el pitjor de tota la història, que és la seva petulància. Mira que era fàcil dir: "Escolteu-me, tu, m'he equivocat, disculpes, entendré tot el que em feu, em vaig deixar endur per la passió i vaig actuar com un goril·la". Doncs no. Aquella assemblea on havia de dimitir i va dir que no, el va liquidar. Aquella voluntat d'enfrontar-se al segle XXI amb l'aparència d'un home del segle XX ha fet que el seu càstig sigui dur, llarg i dolorós, com una Joana d'Arc de pa sucat amb oli, mentre un cor li va cantant, recordant aquella cançó de la Maria Jiménez, de la gran Maria Jiménez, que per cert ha mort aquesta matinada als 73 anys, que va cantar una de les grans cançons feministes de la història l'any 1976. "Se acabó, porque ahora ya mi mundo es otro". Són les 83 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dijous, dijous 7 de setembre del 2023.
I avui continua la calma, serà un dia de sol, núvols prims i amb alguna boirina matinal. La temperatura recula una mica, amb suavitat ara i un migdia amb calor moderada.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, l'accident a la C32 ja genera 3 quilòmetres de congestió en sentit Barcelona entre Gavà i Viladecans, encara en part de la via tallada a la circulació.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de les novetats del cas de Luis Rubiales, de la mort aquesta matinada de Maria Jiménez, una de les grans veus del flamenc i revolucionària feminista, del pas imparable de Carlos Alcaraz, que ja és a les semifinals del US Open, i de la nova cançó dels Rolling Stones. Però abans, molta atenció a això. Barcelona. perquè aquest matí se subhasta ni més ni menys que el paper original on Freddie Mercury va escriure a mà la lletra de Barcelona, la cançó que va cantar al costat de la Montserrat Caballé i que es va convertir en un dels grans himnes, vaja, l'himne absolut dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992. La subhasta comença a les 11 del matí i l'organitza a Londres la famosa empresa Sotheby's. És la subhasta més gran d'objectes de Freddie Mercury que s'ha fet mai fins ara. Són partitures, vestits, obres d'art, joies o fins i tot els mobles de casa que el cantant va deixar en herència a la seva amiga íntima Mary Austin. Més enllà d'aquest manuscrit també surt a subhasta l'smoking que Mercury portava durant aquella famosa actuació a duet amb la soprano al Festival La Nit de Barcelona a Montjuïc l'any 1988. Molt segur que la recordeu, va ser un concert als peus de Montjuïc amb la Font i el Museu Nacional d'Art de Catalunya de Taló de Fons i on, recordem, hi van assistir més de 20.000 persones. De fet, aquesta va ser l'última actuació de Freddie Mercury abans de veure's obligat a abandonar els escenaris per culpa de la sida. El lot, com dèiem, surt a subhasta a partir de les 11 i també inclourà diverses fotos promocionals de Montserrat Caballé amb el cantant de Queen, una carta d'agraïment que Pasqual Maragall va escriure a Freddie Mercury o una medalla feta per Javier Mariscal amb un Kobe al centre. En definitiva, un lot bestial històric que molts voldrien o haurien de voler. La venda d'objectes vinculats al fundador de Queen va començar ahir i alguns es van acabar venent, fins i tot per 2 milions d'euros. Permeteu-me que anem primer cap a Londres, Sergi Forcada.
El piano Yamaha amb què Freddie Mercury creava alguns dels temes de Queen ha estat fins ara l'objecte més car que s'ha adjudicat a la subhasta. A través d'internet, un comprador va oferir pel piano 2 milions d'euros.
Final warning at 1.400.000. Sold to you. Thank you very, very much indeed. 1.400.000.
Un altre comprador va pagar 1.500.000 d'euros per les 15 pàgines manuscrites amb què Mercury va escriure Bohemian Rhapsody, una cançó que, per cert, segons es veu en aquests escrits, inicialment es deia Mongolian Rhapsody. La subhasta, però, es va iniciar amb un objecte ben peculiar, la porta del jardí de la casa on vivia el cantant, una porta amb grafits i guixada pels fans que ahir es va adjudicar per 500.000 d'euros. Tots aquests objectes i un miler més surten de la casa de Londres on el cantant va passar els últims anys de la seva vida. Durant 3 dècades no s'han mogut d'allà, però ara l'hereva de Mercury, Mary Austin, els ha posat tots a subhasta. Hi ha de tot i més. Vestits, joies, perruques, trofeus, discos, llibres i fins i tot el telèfon de la seva tauleta de nit.
Tot i que la subhasta comença a les 11 del matí, Sotheby's ha explicat a RAC1 que fins a les 2 del migdia aproximadament no sortirà el lot que conté el manuscrit de Freddie Mercury de la cançó Barcelona. A partir d'aquí sorgeixen altres dubtes. Hi pot participar tothom? Es pot fer una oferta pels articles des de la distància o cal anar presencialment a Londres? Quin preu de sortida té tot plegat? En té més detalls el Marc Segués.
Aquest matí surten a joc 200 lots de productes de Mercury a la seu londinenca de Sotheby's. Els lots surten a subhasta per ordre de numeració. Des de la casa d'apostes expliquen que cada pack acostuma a tardar aproximadament un minut en adjudicar-se. Per tant, com que el manuscrit de Barcelona és el número 160, es calcula que la seva subhasta es farà al voltant de les 2 del migdia. La subhasta és pública i s'hi pot apostar presencialment per internet o per telèfon. L'únic requisit és estar registrat a Sotheby's. És un procés que es pot fer online o telefònicament i on se't demanen dades personals, credencials bancàries o còpies de documents d'identitat, entre d'altres. Un cop el departament d'apostes està acceptat, ja pots entrar a licitar. Ahir es van registrar fins a 2.000 nous usuaris per licitar els lots de Mercury. Tot i que inicialment la casa d'apostes calculava que s'arribaria a pagar entre 3.500 euros i 6.000 pels manuscrits de la cançó de Barcelona, un usuari ja ha licitat fins als 17.500 de forma anticipada per internet. Per tant, aquest serà el preu de sortida. La subhasta es podrà seguir en directe pel canal oficial de YouTube de Sotheby's.
Clar, ahir, amb aquesta informació que ara explicava el Marc Segués, complementada pel que comentava des de Londres el Sergi Forcada, a la reunió del programa vam dir, bueno, Barcelona no té res a dir-hi? És a dir, Barcelona no ha d'ofertar per molts d'aquests productes que van ser cap i casal del que va significar un dels moments més importants, per no dir el més important, de la història de la ciutat de Barcelona, com va ser l'organització dels Jocs Olímpics de Barcelona, a més, tenint en compte la importància i la potència que va significar arreu del món aquella cançó interpretada per un cantant de rock com Freddie Mercury amb una soprano com era la Montserrat Caballé. David Escudé, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona i president de la Fundació Barcelona Olímpica. Bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
L'Ajuntament de Barcelona participarà aquest matí a la subhasta?
Doncs participarà de la mà de la Fundació Olímpica, per tant, evidentment, anem plegats amb això i participarem, si tindrem una participació, evidentment, com dius tu, el Macron escrit també per nosaltres i en vista de l'informe també. Nosaltres treballem, com pots imaginar, com a administració pública, no ens podem presentar com un privat i requerim d'informes que ens avalin en aquesta actuació i així ho han avalat i, per tant, tindrem participacions.
Mm-hmm. És a dir, ho pot fer directament? És a dir, pot fer una oferta a través d'aquesta Fundació Barcelona Olímpica?
Exacte, de la mà de la Fundació Barcelona Olímpica, que, com bé coneixes, crec que és qui té tot el sentit que hi participi en nom de la ciutat i del que representa. Tant l'olimpisme de la ciutat, com bé dius tu, la cançó i el manuscrit de Freddie Mercury per la història de l'olimpisme i per la història de la ciutat.
Uh-huh. El problema és que és per tot aquest lot que...
No, l'interès és el centre concretament amb el que és el manuscrit de la cançó de Barcelona. Aquest és el que nosaltres tenim interès i amb el que nosaltres hem basat la nostra feina i els nostres informes tècnics d'avaluació de l'interès públic, per tant, que ens legitima a l'hora de poder actuar, i també amb l'informe de valoració econòmica per decidir també de manera com es fa una taxació, en aquest cas una taxació pública, fins on pot arribar, evidentment, la ciutat, perquè nosaltres, evidentment, el nostre patrimoni no és nostre, sinó són diners públics i, per tant, hem de tenir un control i una mesura que ha de ser públic.
Per tant, David Escudé, Barcelona, la ciutat de Barcelona, anirà pel manuscrit de Freddie Mercury, de la cançó que va ser cap i casal d'aquests Jocs Olímpics, himne dels Jocs Olímpics del 1992, amb un problema que sabem que el preu de sortida d'aquest manuscrit crec que han dit que era de gairebé 20.000 euros. Clar, i una pregunta que és fins a quina quantitat està disposada a arribar a l'Ajuntament?
Ahir al vespre estàvem en 17.000, 15.000 lliures, que són 17.000 o 18.000 euros, com bé dius. Nosaltres ara em permetràs que també per una qüestió de diguem-ne, estratègia amb un sistema o amb una subhasta, doncs no especifiquem fins on podem arribar perquè estaríem facilitant doncs als nostres competidors, no? Quin és el preu, així que no és més que per un tema d'interès amb la peça. En aquest punt no puc explicar res més. Suposo que amb això ho entens. No sé quants malòmans pot haver escoltant també en aquest moment el programa, perquè és un programa molt sentit. Per tant, aquí em quedo per entendre's, però sí que tenim un informe de taxació pública, que és un requeriment que l'administració es fa necessari. No?
Si se l'enduen directe al Museu Olímpic de Barcelona, aquesta és la intenció, o que fareu alguna cosa?
Doncs, d'entrada sí, d'entrada aniria directament al Museu Olímpic, a esperar d'estudiar si hi ha algun lloc o algun emplaçament que pugui resoldre. Millor, pensa que hi ha un altre moment important també per la història de l'olimpisme, per la història d'aquesta cançó del Freddie Mercury, de Montserrat Caballé, de la pròpia ciutat, és que nosaltres també estem treballant perquè dins del que és la nova urbanització de la plaça de les Glòries hi hagi un espai dedicat a la memòria precisament del Freddie Mercury de Montserrat Caballé, que és un dels mandats de l'alcalde en aquest mandat. Per tant,
Perdó, David Escudé, explica'ns-ho això, perdona. Estàs dient que el que serà la nova urbanització de la plaça de les Glòries de Barcelona, la voluntat és que hi hagi exactament què dedicat a Freddie Mercury a Montserrat Caballé?
Doncs estem mirant precisament, això és una proposta que es va entrar ja en el 2018 per part de qui era el president del grup municipal meu, el socialista, que era Jaume Collboni, ara alcalde de la ciutat, un gran aficionat, per ser, a la música de Queen i, per tant, també un gran coneixedor de la història i la discografia, que ja va entrar, doncs, precisament, que hi hagués un emplaçament, que això és el que ha d'estudiar, doncs, una comissió, que és la comissió de nomenclàtor, que és qui, una vegada es fa la proposta, doncs, estudia el millor emplaçament, dins del que és el projecte, nou projecte de urbanització de les Glòries, de la passada de les Glòries, que hi ha la Gran Canòpia, però que ha estat tot un projecte també d'equipaments al costat d'un altre equipament cultural, com és el propi auditori, que és un emplaçament, jo crec que preciós, una nova centralitat a la ciutat de Barcelona, doncs que es busqués, aquest és el mandat, un emplaçament on un carrer o una plaça o un espai concret es dediqués a la memòria, doncs aquest duet al que tu també abans feia referència, que forma part de la nostra vida.
Val, per tant, estem parlant de posar un nom de carrer o de plaça en aquesta zona de la plaça de les Glòries de Barcelona amb un nom que seria carrer o plaça de...
Sí, 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 Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
Junts, Freddie Mercury i Montserrat Caballé, a la vegada, els dos junts,
Sí, sí. Per això que, bueno, estem estudiant, no?, totes les possibilitats. Això de l'emplaçament que et comento, doncs és una cosa que depèn del propi ajuntament, per tant, no depenem de tercers i això serà una realitat, i bueno, ja esperem, doncs, que tinguem sort també, que no hi hagi molt mal home amb molt patrimoni, perquè estava sentint lo d'un milió d'euros del piano, bé, clar, pues nosaltres, com a pots imaginar, podem arribar a aquestes quantitats.
Ho fareu per online o ho fareu presencialment?
No, online, se'ns permet fer online, jo crec que per tothom és molt més còmode i a més jo crec que és present i futur d'aquest tipus d'activitat, no?
Uh-huh. Sí, online. Fa gaire temps que sabíeu d'aquesta subhasta?
Doncs quan es va anunciar, no, nosaltres, evidentment com tothom, no sabíem de la voluntat de la hereva, d'una de les herebes, no és l'única de Freddie Mercury, tant de bo, doncs, com passa amb altres peces que tenim en el museu i en el propi ajuntament, doncs hagués pensat a la sessió, encara que fos temporal, en el museu o a la pròpia ciutat. Nosaltres tenim escultures precioses, jo crec que coneixes una que és del propi Samaranch a l'Ajuntament, que és la bossa dels Jocs Olímpics amb la torxa. Doncs nosaltres normalment hem tingut aquest tipus de donacions, no?, fetes a la ciutat. En aquest cas, doncs, l'hereva no ha tingut o no ha pensat o no ha tingut d'haver fet, doncs, aquest tipus de donació, i quan ho vam saber, doncs és quan ens posem una miqueta a treballar amb les dates complicades, com pots imaginar, per treballar amb informes tècnics, doncs quina és la valoració i quin és l'interès públic que ens permet legitimés, per entendre'ns, entrar en aquest tipus de subhasta, que no és pròpia que una administració com l'Ajuntament o una fundació doncs hi entri. Però vam creure convenient i important, doncs, poder ser-hi present. Veurem el resultat, però com a mínim estarem.
Una última pregunta sobre aquest tema. Dic que sí. Amb el nom serà suficient o hi hauria alguna cosa més? Ho teniu interpretat que plaça o carrer Freddie Mercury Montserrat Caballé, dic que una estàtua, un bust, alguna cosa més o no?
Bueno, somiar, evidentment, és gratuït i jo crec que tindria tot el sentit del món que no només fos la placa de la plaça o del carrer o de l'espai, sinó que jo crec que també es fes un encàrrec a la Comissió d'Escultures, doncs, per poder pensar i fer un pas més enllà i immortalitzar, perquè això sí que és immortalitzar per la història i pel futur, doncs, aquest moment que va ser tan màgic i que nosaltres, com a regidor d'esports, tu, que a més que ets un gran amant de l'esport, ens encarreguem de recordar a cada sortida de la marató, que possiblement és la prova atlètica més important que pot celebrar cap ciutat al món, i cada sortida de la marató a tots els corredors els hi fem, no?, el recordatori del que va significar, doncs, aquests dos monstres com són Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
Per tant, l'obrir d'obrir la marató des d'aquesta zona de les Glòries seria una possibilitat, també, esclar.
Sí, però no. Ara sí que et dono una altra primícia, perquè sé que ets un gran defensor de l'esport. Mm. Per primera vegada en molts i molts anys la marató no sortirà de la plaça Espanya. Hem estat treballant amb un nou emplaçament, però de moment tampoc pot sortir de la plaça de les Glòries perquè no reuneix les condicionants tècnics per després fer tota una ruta, que el que volem és que la marató tingui aquesta màgia, no?, una mica com passa a Nova York, aquesta màgia de poder recórrer els principals carrers i avingudes de la ciutat. Però no descartem que passi per l'espai. Això és una feina molt complicada amb Guàrdia Urbana, evidentment, vull dir, amb tots els operadors que intervenen. Sí que tenim una idea més que aproximada, doncs serà la propera sortida de la Marató de Barcelona, però fins que no tinguem el detall exacte no el podem, no ho vull explicar per no portar enganys a ningú.
Perfecte. Una última pregunta que no té res a veure amb això. Ahir vam saber que el Barça-Sevilla del divendres 29 de setembre a les 9 de la nit coincidirà a la mateixa hora amb un concert del Joaquín Sabina al Palau Sant Jordi, és a dir, estadi i Palau Sant Jordi ple, probablement, perquè el Barça-Sevilla és un molt bon partit. Aquesta nit hem sentit el Tu diràs, el Tito Ramoneda de The Project, dient que això és intolerable per part de la Lliga de Futbol Professional. Això és un problema? A nivell, és a dir, us plantegeu demanar a la Lliga que canviïn l'hora o que canviï la data del partit? Això és possible o com s'ho plantegeu?
Bueno, no, normalment, quan ho hem demanat, no hem tingut massa sort, perquè, evidentment, no depèn de nosaltres, però és un, era una possibilitat que quan va anar el Barça cap a l'estadi podia passar. Les dates són molt boges, aquí evidentment el concert del Sabina fa molt, molt temps que era bueno, ja s'havien venut les entrades, per tant no pots anul·lar ni suspendre perquè, vull dir, fas un greuge evidentment a tota aquesta gent que ha comprat la seva entrada i podia passar. Per tant, l'operatiu d'una situació així, tant per part del Barça com per part de Barcelona Serveis Municipals, que és el gestor, com per part de Guàrdia Urbana, durant més d'un any s'ha anat preparant a possibles contingències d'aquest tipus. Evidentment, és una complicació més, però bueno, aquesta ciutat jo crec que està més que preparada. L'operatiu del Barça, de BCM i de Guàrdia Urbana estan més que preparats per afrontar un repte com aquest. Home, evidentment, entre nosaltres no és el més fàcil per la ciutat, però és el que tenim, i per tant, com és el que tenim, si no hi ha modificació horària, ho afrontarem i sortirà bé.
Moltes gràcies, David Escuder, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona i president de la Fundació Barcelona Olímpica. Que tinguem molta sort. Moltes gràcies.
Gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres.
Gràcies. A partir de les 11 del matí, doncs, connectarem en directe amb Londres. El Sergi Forcada seguirà en directe la subhasta des de la seu central de Sotheby's, aquí al Món a RAC1. Són les 8:20, però aquí queda la notícia, que és, sens dubte, interessant. Barcelona optarà a tenir el manuscrit de la cançó amb aquesta subhasta de Sotheby's, ho acaba d'anunciar el Món a RAC1 David Escuder, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, però el més important és que es confirma que a les Glòries Freddie Mercury i Montserrat Caballé tindran un espai, sigui un carrer o una plaça, a la pròxima obertura d'aquesta zona urbanitzable. El cas Luis Rubiales ha entrat en una nova dimensió i deixa el president suspès de la Federació Espanyola de Futbol clarament ja contra les cordes, pràcticament al límit ja de la dimissió obligada. La Fiscalia ha estudiat la denúncia que Jennifer Hermoso ha posat contra el dirigent i, de fet, preveu presentar una querella contra ell com més aviat millor. El Ministeri Públic ja hi havia advertit que no podia investigar un presumpte delicte d'agressió sexual sense que la futbolista ho portés a la justícia, i ara ja es veu legitimat per portar la causa per la via penal. Hermoso va declarar abans d'ahir davant l'Audiència Nacional i, pel que sabem a RAC1, la fiscal vol anar per feina i és qüestió de dies que interposi una querella contra Luis Rubiales per un presumpte delicte d'agressió sexual. De fet, a la declaració, l'exjugadora del Futbol Club Barcelona va explicar que es va sentir agredida i víctima justament d'una agressió. A partir d'aquí, un cop s'hagin obert les diligències i s'hagi pres declaració tant a Jenny Hermoso com a Luis Rubiales, el jutge d'instructor haurà de determinar si el petó de Rubiales a la futbolista és o no una agressió. Més detalls des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Hermoso fa un pas imprescindible perquè el cas contra Rubiales tiri endavant. L'exjugadora del Barça ha presentat una denúncia a la Fiscalia de l'Audiència Nacional i això obre un escenari completament nou. La Fiscalia, per fi, podrà actuar penalment contra Rubiales. De fet, ho farà ben aviat, segons apunten fonts de la Fiscalia a RAC1. Fins ara, tot es basava en aquell comunicat d'Hermoso ara fa un parell de setmanes.
Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte.
Unes paraules contundents, sí, però que deixaven poc marge a la fiscalia. Doncs bé, la declaració i la denúncia de la davantera posen entre l'espasa i la paret a Luis Rubiales. De fet, el Codi Penal preveu penes de fins a 4 anys de presó per casos com el seu. A més, com que el petó no consentit va ser a Austràlia, és a dir, va ser a l'estranger, l'agressió la jutjarà l'Audiència Nacional.
Per la seva banda, el Ministeri d'Igualtat dona ple suport a la futbolista Irene Montero, parla del cas Rubiales com un punt d'inflexió. Diu que ha servit per demostrar els avenços en feminisme.
Que con el caso Rubiales nos estamos dando cuenta de que nuestra sociedad es ya una sociedad feminista que dice claramente que queremos vidas libres de violencias, que dice no a todas las formas de violencias machistas, violencia de género, violencias sexuales y que está comprometida con la protección de las víctimas y con acabar con la impunidad de los agresores.
En les últimes hores també hem sabut que el cas Rubiales arribarà al Parlament Europeu. L'Eurocambra ho debatrà a petició d'Esquerra, segons ha anunciat a les xarxes l'eurodiputada Diana Riba. No tenim data encara i en principi serà un debat sense resolucions ni votacions. I on se'n continua parlant és a la concentració de la selecció espanyola masculina. Si ahir sentíem Dani Carvajal posant dubte que Jennifer Hermoso fos la víctima, ahir, lluny de rectificar, va reclamar la presumpció d'innocència per Rubiales.
Bueno, creo que queda bastante claro, ¿no? Si has visto la entrevista de ayer en Onda Cero, al final lo que únicamente defiendo es la presunción de inocencia, ¿no? En este país, que es un derecho constitucional de todas las personas y me rijo a eso, ¿no? Al final no puedes victimizar o culpabilizar a nadie sin ninguna sentencia firme.
En tot cas, en canvi, a qui ha condemnat el comportament inapropiat de Rubiales és un excompany de Carvajal, Sergio Ramos. Ho ha fet en la seva presentació com a jugador del Sevilla.
De Rubiales creo que ha tenido un comportamiento inaceptable como presidente de la federación y uno de los representantes del fútbol español. Yo creo que se ha equivocado, ¿no? Yo creo que en vez de hablar de todo el tema de Rubiales que ha ocupado pues las páginas a nivel mundial, deberíamos de aprovechar, ¿no? Y yo personalmente para felicitar nuevamente al equipo femenino de fútbol.
I avui els diaris defineixen com un gran pas la decisió de Jennifer Hermoso. N'informa Albert Pedrol.
La Vanguardia titula Hermoso contra Rubiales i Carlota Guindal apunta que a la jugadora li tocava moure peça perquè el procediment judicial pogués prosperar. El periòdico diu que Hermoso ha passat a l'acció per defensar-se del petó no consentit i destaca que la denúncia de la futbolista obre la veda a altres mitos silenciats. El País, Rafa Cabeleira aplaudeix l'acte valent d'Hermoso perquè diu que amb aquest gest la blaugrana hi té més a perdre que no pas a guanyar i assegura que la declaració d'Hermoso és la constatació que no hi va haver consentiment. Alejandra Clements a La Razón apunta que més enllà de les qualificacions penals, administratives i esportives del petó, caldrà veure si desaprofitarem l'oportunitat o no per fer una revolució feminista disruptiva. I el Público, Ana Bernal, vaticina que ara l'estratègia de Rubiales tindrà com a objectiu danyar la credibilitat d'Hermoso amb idees com és sospitós que hagi tardat tant a denunciar, un petó no és una agressió o el vestuari estava feliç i no es va queixar.
I vinculat a tot això, avui és interessant llegir el que publica el diari El Mundo, que explica que el govern d'Espanya va arxivar fa 2 anys un informe intern del CSD que recomanava la inhabilitació de Rubiales per abús de poder. Qui ho va fer va ser José Manuel Franco, que llavors era secretari d'Estat per l'Esport. En aquest cas l'acusaven d'apropiar-se i comercialitzar amb els drets audiovisual dels clubs femenins. A l'informe hi llegim que el dirigent feia un ús desmesurat de les facultats inherents al seu càrrec i que l'havia aprofitat pels seus interessos propis i no pels de la Federació Espanyola. De tot plegat, escoltem 2 comentaris. El primer que hi posa la periodista del País i col·laboradora del món a RAC1, Rebeca Carranco.
Jenny Hermoso ha fet el que tocava, anar a la fiscalia i dir que aquell petó no va ser consentit. Perdonem els riures al bus, la celebració, els gelats de torró a Marbella amb la família. Al final, ha deixat clar que sí, que és una víctima. Potser s'hauria agraït una mica més d'actitud, de ganes, no? Una mica més de pena pública, de plors, de tristesa, i una mica menys de celebrar el Mundial i de festa. Però ara, per sort, Hermoso ho ha deixat clar. Si va a la justícia és perquè no amaga res, no? Perquè sí, perquè és una víctima. Els que pensen així potser ignoren que 9 de cada 10 víctimes de violència sexual no denuncien. Perquè és un procés dur, per vergonya, perquè tornen a ser el centre d'atenció, pel judici social, per la revictimització, o perquè no volen. Hermoso ha denunciat, una dona valenta, però podria no haver-ho fet i continuaria sent igual de creïble que el primer dia, quan somreia aixecant la Copa de Campions del Món després que el seu jefe l'agafés pel cap i li clavés un petó en contra de la seva voluntat.
I el segon, el comentari que signa a les 8:28, el periodista i col·laborador del món a RAC1, Manuel Javois.
Una de mis variables preferidas del caso Rubiales tiene que ver con el aplauso, el que le da a su público en la asamblea, el que le da a su audiencia, especialmente sus 2 seleccionadores. Cuando Rubiales, tono chulesco y mitinero, habla del falso feminismo. Antes de esa intervención, por cierto, Rubiales estaba recibiendo a izquierda y derecha. Ese discurso suyo lo hizo para cobijarse definitivamente en una trinchera, la peor de todas, y le funcionó, ya tuvo a la hinchada de Vox con él. Decía que tanto Bilda, ya destituido y no cesado, cesa uno mismo, te destituyen los demás, como De la Fuente han tenido que justificar sus palmas o disculparse por ellas. Lo que lleva a pensar en la acrobacia moral de quien escucha a su jefe y se contiene las ganas de reírle, el chiste sin gracia o la soflama idiota. No pondría yo tanto el acento en quien aplaude por sistema como en quien reacciona, alertado por lo que acaba de escuchar y deja las palmas tranquilas. Esos son, al final, los que acaban salvando el mundo.
Sí, senyor. Gràcies, Manuel Javois, per ser vinculat amb el futbol femení. L'inici de la Lliga penja d'un fil. Les reunions entre els sindicats i la patronal per la renovació del conveni continuen encallades i no està clar que la competició que hauria d'arrencar demà comenci quan estava previst. El desacord principal en aquest moment és per 3.000 euros anuals al salari mínim. Els sindicats en demanen 23.000 i la patronal n'ofereix 20.000 amb opció d'arribar al que es demana si la competició genera beneficis. Per cert, en tota aquesta notícia hi ha un complement important, perquè aquesta matinada ha mort als 73 anys María Jiménez.
Se acabó, porque yo me lo propuse sufrir, como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía al soba, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya.
Ha estat una de les grans veus del flamenc de les últimes dècades, gran revolucionària feminista i precisament creadora d'aquest Se acabó, que ara s'ha convertit en lema contra els abusos en el món del futbol femení arran del cas de Luis Rubiales. La cançó és, atenció, de l'any 1978. Amb ella, María Jiménez va fer el salt a la fama. Aquest s'acabó, va ser un èxit absolut tant a Espanya com a l'Amèrica Llatina. A banda, María Jiménez va treure àlbums de tangos, de rumbes i de balades. El seu últim va ser La vida a mi manera, que va sortir fa 3 anys, el 2020, tot i que el seu últim gran èxit va ser juntament amb La cabra mecànica en una cançó que va triomfar l'any 2001 i que es diu La lista de la compra.
Si soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista.
Més enllà de la música, María Jiménez també va participar en pel·lícules com Manuela, l'any 1976, o Perdóname, amor, el 82. 1982, els seus familiars han anunciat la mort de la María Jiménez a través d'un comunicat aquesta matinada. Però també tenim més notícies d'aquesta matinada. Per exemple, Nova York, Carlos Alcaraz continua imparable i ja és a semifinals de l'Open dels Estats Units de tennis, l'últim gran slam de la temporada que, per cert, ja va guanyar l'any passat. El murcià s'ha tornat a exhibir i ha passat per sobre del número 12 del món, l'alemany Alexander Zverev, en només 3 sets, 6-3, 6-2, 6-4, en 2 hores i mitja en un passeig. Malgrat la brutal exigència competitiva, Carlos Alcaraz assegura que s'ho passa molt bé sobre la pista jugant a tennis i que és conscient que la gent també gaudeix amb ell.
Intento donar espectacle, la veritat. Estic jugant per mi i també pel meu equip, però també intento jugar per la gent, perquè gaudeixi veient tennis i tots els partits. El meu objectiu és fer coses diferents que probablement el públic no està acostumat a veure, i això m'encanta. Sempre somric, i això la gent ho agraeix.
Demà passat, Carlos Alcaraz s'enfrontarà a Daniel Medvedev, el número 3 del món. El rus serà l'últim escull abans de la final que tothom espera. Alcaraz contra Djokovic, el millor partit de tennis que es pot veure en aquests moments. El serbi juga demà a la seva semifinal davant el nord-americà Ben Shelton. Alcaraz i Djokovic s'han enfrontat recentment, recordem, a la final de Wimbledon, amb victòria pel murcià, i a Cincinnati amb victòria, en aquest cas, pel tenista serbi. 8:33, el ple del Congrés, on Alberto Núñez Feijóo intentarà la investidura, ja s'hi podrà parlar en català. La reforma del reglament que ho farà possible s'aprovarà d'aquí a 12 dies perquè entri en vigor per aquest debat previst pel 26 i el 27 de setembre. A partir de llavors, qualsevol diputat podrà parlar en català, aranès, basc o gallec quan intervingui a l'hemicicle. El PSOE i bona part dels seus socis van presentar la proposta ahir al migdia per la via d'urgència i, sorprenentment, Junts no la va firmar, tot i que sí que hi votarà a favor. Ara els equips tècnics del Congrés tenen 3 setmanes per acabar d'enllestir un sistema de traducció simultània per aquest ple del Congrés dels Diputats. Segons avança el periòdico, la setmana que ve la cambra aprovarà la contractació d'urgència de traductors per les llengües cooficials. Des de Madrid informa Jordi Armenteres.
Sí, proposta que signen finalment PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNB i BNG. Es podrà emprar qualsevol llengua oficial reconeguda pels estatuts autonòmics i això també inclou l'aranès, per tant. D'aquesta manera es materialitza el compromís del PSOE amb l'independentisme a canvi dels vots per la investidura de Francina Armengol com a presidenta del Congrés dels Diputats. El sistema anirà molt més enllà del Senat, on ja fa anys que s'hi pot utilitzar, però només en algunes sessions. El sistema anirà molt més enllà del Senat, on només es pot utilitzar el català en algunes sessions molt comptades. El Senat, a més, podria facilitar la logística inicial necessària. Una altra cosa és, per cert, la presentació d'escrits a la cambra, que de moment es podrà fer en qualsevol llengua cooficial, però s'haurà d'adjuntar la traducció al castellà. Això quedarà resolt d'aquí a mig any amb un servei de traducció propi del Congrés. I tot això s'aprovarà el 19 de setembre, coincidint amb el debat de l'oficialitat del català a Europa al Parlament de Brussel·les.
Tot això, com dèiem, qui no ha firmat aquesta reforma al reglament és Junts per Catalunya. El partit assegura que no es vol fer la fotografia amb la resta de partits polítics, però votarà a favor de la proposta. De fet, treuen pit d'haver aconseguit canvis importants en el text. Adrià Santasusagna.
La consigna de Junts és clara, ni són socis de ningú ni formen part de cap bloc. El partit no volia veure les seves signatures agellada al costat de les del PSOE, Sumar i la resta de forces. Entenen que el compromís que el català sigui oficial al Congrés ja era un acord signat a canvi de fer la socialista Francina Armengol presidenta del Congrés i que només feia falta complir. Junts votarà a favor de la reforma perquè hi ha aconseguit canvis. Expliquen des del partit que l'esborrany inicial només s'incluïa al català si anava acompanyat d'una traducció al castellà, una proposta que Junts no va acceptar, que no veiem bons ulls, ni era pràctica i van exigir canvis, i els van aconseguir. Al text final, això desapareix i s'aconsegueix, segons Junts, la finalitat principal, que el català estigui sempre en igualtat de condicions que el castellà.
Feijóo ahir la tarda presumia del seu bilingüisme, però alhora es queixava que si hi ha una llengua comuna no té cap sentit que els polítics s'hagin d'escoltar amb auriculars i traducció. Això ho deia en castellà a Twitter i acabava la piulada dient Puigdemont i Díaz no necessiten traductor. L'última legislatura qui va haver d'aturar els intents per parlar en català al Congrés va ser Meritxell Batet, un dels noms propis de les últimes hores, qui ha estat presidenta del Congrés dels Diputats l'última legislatura, ha anunciat per sorpresa que deixa la política. En un comunicat ha explicat que renuncia a l'escó i posa punt final a gairebé 20 anys com a diputada del Congrés. No se sap de moment quin serà el seu futur. Batet té 50 anys, és advocada i professora de dret constitucional. Tornant a Madrid, Jordi.
Sí, acomiadament de Batet, que fa amb un comunicat i sense donar explicacions. Només diu que deixa la primera línia política. Fa 3 setmanes ja va ser una sorpresa quan va anunciar que no volia repetir en el càrrec. El seu entorn només explica que per ell ha arribat l'hora de plegar, sobretot després de la victòria contundent del PSC a les eleccions espanyoles, que si no hagués estat així, li tocaria mantenir l'escó. La seva trajectòria política ha inclòs també el Ministeri de Política Territorial. S'acomiada dient que confia en un nou govern progressista i en els agraïments cita només 2 persones. Són Pedro Sánchez i Salvador Illa.
I, mentrestant, pel que fa a les negociacions per la investidura, Yolanda Díaz es mostra convençuda que hi haurà govern progressista a Espanya. És el primer cop que sentim la vicepresidenta espanyola des de la trobada dilluns a Brussel·les amb el president Puigdemont. En parlava Yolanda Díaz des d'Itàlia.
Yo les digo aquí que después de la conversación con el señor Puigdemont estoy convencida que va a haber gobierno progresista en España y que además tenemos que ver Cataluña no como un problema, sinó com una autèntica oportunitat.
Després del comunicat conjunt que van fer dilluns, ara Yolanda Díaz treu pit de la trobada i deixa clar que haurà marcat, diu, un abans i un després. Per cert, que Vox ja s'ho capà, el partit de l'ultradreta ha sol·licitat al Tribunal Suprem que Yolanda Díaz i Jaume Asens declarin com a testimonis. Per què? Doncs justament per haver-se reunit amb el president a l'exili. Vox defensa que pot ser útil investigar quin coneixement tenen tots dos dels plans de Puigdemont per poder evitar així futurs actes delictius, diu literalment. Mentrestant, atenció a la resposta que va rebre Felipe González, que recordem deia Onda Cero que no s'ha de parlar amb Junts per Catalunya. Qui li ha respost ha estat el president Montilla, José Montilla, també socialista. En una entrevista a la SER, l'expresident de la Generalitat acusava Felipe González de fer declaracions com a mínim poc constructives.
No vull dir que no tingui, que no hagi de tenir llibertat Felipe González per dir el que pensa, només faltaria, no? Però d'alguna manera és, si més no, curiós que sigui en determinats moments i no precisament per donar un cop de mà. A mi m'hagués agradat veure-lo en campanya.
Ximpum. Les últimes hores, encara sobre Catalunya, han portat cua unes paraules de Núñez Feijóo. A les Canàries, el líder del PP demanava al PSOE que no accepti les condicions del president Puigdemont i sorprenia tothom obrint-se a parlar amb els socialistes per trobar, deia textualment, un nou encaix per Catalunya.
Sé que debemos de dar una propuesta y debemos de buscar un encaje del problema territorial de Cataluña, pero eso será o un pacto de Estado o no será. Y eso se hará de acuerdo con la ley o no se hará. Y eso se hará en el encaje constitucional o no se hará.
un canvi radical de discurs que es podia interpretar com una picada d'ullet al catalanisme i que hores després ha hagut de sortir al carrer Gènova, al PP, a la seu del PP, per matisar, assegurar que el que defensen és millorar el funcionament de les comunitats autònomes, però sempre posant per davant la igualtat territorial. Per cert, atenció a l'exemple que ha fet servir aquest matí Carlos Herrera a la COPE quan ha parlat dels juristes que defensen que l'amnistia cap dins de la Constitució.
Los que quieren consagrar la desigualdad a una concepción cacicil de España siguen diciendo barbaridades. Ahí tienen ustedes al magistrado Pallín, pero como Pérez Royo y todos, toda esta caterva, que son especialistas en el uso alternativo del derecho, diciendo que con que haya 176 votos a favor de la amnistía, que eso hace que la amnistía sea constitucional. O sea, pero bueno, pues esperemos que algún día no digan que la esclavitud o encerrar en guetos a los pelirrojos sea votado por más de 176, porque, en fin, la Constitución no prohíbe explícitamente encerrar a los pelirrojos.
Per cert, que la militant del PP de València, Marga Alcerán, es convertirà avui en la primera diputada en síndrome de Down. En les eleccions a les Corts Valencianes es va quedar a les portes d'aconseguir la representació, però ara un altre diputat ha hagut de renunciar a l'acte i per això avui Galcerán la podrà recollir. La nova diputada té 45 anys, és tècnica auxiliar d'escola Bressol i en fa 26 que és funcionària. El nou president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la va integrar a l'executiva del PP en l'àrea d'atenció a persones amb capacitats diverses. 8:41 minuts i d'aquí uns moments l'últim capítol de Daniel Sancho a Tailàndia que es titula La nevera.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Ja és setembre i és hora de tornar a començar. És moment de canviar el teu futur laboral i d'arribar on realment vols ser. Però no cal que tanquis a una aula tot l'any per aconseguir-ho. Ara ho pots fer en tan sols 5 mesos i des d'on tu vulguis, gràcies a Núcleo Digital School. Perquè el teu futur és digital i comença aquí. Visita núcleo.school.
Polls a l'escola? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
Base de patates, el peix acabat de pescar i un suau allioli.
Els vells pescadors, a bord de la barca, feien el plat que ha esdevingut el més conegut de Tossa de Mar, el Simitomba.
Vine a Tossa de Mar del 2 al 17 de setembre i gaudeix de la cuina del Simitomba. Més informació a visittossa.com.
Ah, i ara aparca més fàcilment a les entrades de la vila.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes Pay Pimes. Recorda, per a Pimes Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que el teu cotxe et manté el seient calentó? El meu té manteniment gratis. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. I això no t'escalfa, però és còmode. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
18 minuts i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Han sortit a la llum més detalls del cas de Daniel Sancho. Aquest programa que es diu d'Antena 3 i Ahora Son Soles ha tornat a publicar en exclusiva imatges de la reconstrucció de l'assassinat d'Edwin Arrieta per part de Sancho. És evident que la policia tailandesa ha fet un pay-per-view de l'alçada monumental, és a dir, ha venut les imatges, si no, no té cap ni solta ni volta. Al vídeo es veu l'assassí confés, Daniel Sancho, assegut davant la nevera on va amagar les restes de la víctima. La policia li va fent preguntes i arriba un moment en què Sancho es mareja, ha de seure i li ofereixen aigua.
Ara
La resta del cos on el vas guardar, a la nevera?
Sí.
Deixa'l descansar una estona, respira a fons. A veure, ell era al lavabo o era aquí, a la nevera?
Ell estava aquí.
El vas deixar a les dues parts de la nevera? Al congelador també el vas posar?
Allà.
El deixa a dalt i a baix. Va, el deixem descansar, no el pressionem.
Vols una mica d'aigua?
No.
No, marxem, marxem.
Això és tot. Vaig fer el mateix unes quantes vegades. Vaig anar fins al mar i vaig tornar. Vaig anar fins al mar i vaig tornar.
És curiós que no et maregi ara i quan presumptament va fer el que va fer, llavors no es va marejar. Vaja, que sapiguem. Després obre la nevera. És que clar, és que tot és molt delirant. És una cosa entre humor, crònica negra, surrealisme, una mica de tot. Per això tanta gent n'ha parlat d'aquest tema aquest estiu. Després d'obrir la nevera, la policia demana a Daniel Sancho que ensenyi els estris que va comprar abans de l'assassinat, que són uns fregalls i un film transparent, i sobre el marbre també hi ha un ganivet.
Quines coses vas comprar? On les vas deixar? Va ser aquí?
Crec que sí.
Pots assenyalar-ho? Posa't aquí, si pots, d'acord?
Els puc posar aquí. Mai els he arribat a utilitzar.
I ara això ho pots agafar? Ho pots agafar? Posa-ho aquí.
I després marxen cap a l'habitació, on hi ha la roba de la víctima i les seves joies. Els agents demanen a Daniel Sancho que obri una caixa forta. El noi diu que està buida, però quan l'obre, pam, es veu un feix de bitllet que són uns 9.000 euros que eren, es veu, del cirurgià colombià assassinat. Avui el programa I Ara Són Soles ha anunciat que té més imatges. Sí, ja el pack de compra devia ser, bueno, com de la subhasta de Sotheby's, de Montserrat Caballé i Freddie Mercury. I les imatges són de la reconstrucció del crim. És evident que les aniran dosificant en fascicles, que és el que toca. Avui diu que ensenyaran els cubells d'escombraries, o sigui, avui és la nevera, el capítol de demà que explicarem és els cubells d'escombraries, que és on Daniel Sancho hauria dipositat part del cadàver del metge colombià. Mentrestant, els advocats d'aquest nano, de Daniel Sancho, diuen que encara no tenen cap informe de la policia tailandesa per preparar la defensa i que els falten molts detalls. Ho explicava el Món RQ, repeteixo, la portaveu de la família i advocada Carmen Balfagón.
Estamos esperando, vamos, los abogados de Daniel y el equipo jurídico que conformamos, el resto de juristas que estamos trabajando en este caso, estamos esperando el famoso informe policial, que es lo que aquí en España podríamos decir el atestado policial o el escrito de acusación, porque todavía no tenemos absolutamente nada.
La policía tailandesa té temps fins a finals d'octubre per acabar la investigació del cas. Després haurà d'enviar l'informe a la Fiscalia. Això el mateix dia que el pare de Daniel Sancho, l'actor Rodolfo Sancho, visitava son fill a la presó tailandesa, només sortia a atendre els mitjans i va dir que no es pren la detenció del seu fill com una desgràcia, sinó com un repte.
Se creen que yo estoy tirado por los suelos llorando, eso no soy yo. Vale, hay dos formas de tomarse cuando vienen las cosas en la vida, como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente, ¿vale? Entonces, no van a conseguir lágrimas de mí.
Rodolfo Sancho també va donar el condol a la família del metge assassinat i va mostrar tot el respecte per les autoritats tailandeses. Per cert que Rosa Peral torna a equivocar-se a l'hora de demanar que s'aturi l'estrena demà del Cuerpo en Llamas, la sèrie de Netflix sobre el crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona. I us explicàvem que un jutjat de Barcelona havia rebutjat el recurs de la condemnada perquè en lloc de presentar-lo a la capital l'hauria d'haver enviat al jutjat de Vilanova i la Geltrú. Doncs bé, ara és precisament el tribunal d'aquest municipi que també ha tancat la porta a aturar l'estrena una altra vegada per un motiu tècnic. Per tant, la sèrie arribarà demà sense problemes a la plataforma. Aquest cop la jutgessa de Vilanova ha rebutjat les cautelars que demanava Rosa Peral perquè la condemnada no ha pagat una fiança prèvia com preveu la llei. El seu advocat al·lega que Peral no té la capacitat econòmica per fer-ho, però la magistrada no hi està d'acord perquè diu que fins que la van arrestar cobrava un sou com a policia i que no consta cap circumstància que li pogués haver fet perdre calés. Punt d'atenció a les violències masclistes, el 016, ha rebut 9.500 trucades entre el gener i l'agost. Són 1.300 trucades més que durant el mateix període de l'any passat. En la gran majoria dels casos és la mateixa víctima qui truca per denunciar la violència, ja sigui física o psicològica, i la major part de vegades en l'àmbit de la parella. A Catalunya hi ha dos telèfons per contactar amb el Servei d'Atenció contra la Violència Masclista, el 016 o bé el 900-900-120. En tots dos casos la trucada és anònima, confidencial i de franc. I els Rolling Stones han publicat el primer tema del seu nou disc, Hackney Diamonds. És el primer àlbum de cançons originals que treu la banda des de l'any 2005, és a dir, de fa 18 anys. La cançó es diu Angry i sona d'aquesta manera. la tarda, en un acte a Londres amb el presentador nord-americà Jimmy Fallon, va ser un acte amb diversos anuncis potents. D'entrada, la data de llançament del disc nou, aquest nou disc, és el 20 d'octubre. A més, també van confirmar que l'àlbum inclourà una col·laboració amb Lady Gaga, que es titularà Sweet Sounds of Heaven. Mick Jagger va explicar que es va posar d'acord amb la banda per fer un disc que els agradés amb ells i sense tenir en compte cap opinió externa.
No hauríem publicat aquest disc si no ens agradés de debò. No volíem fer qualsevol cosa. De fet, abans de produir-lo ens vam reunir tots i vam estar d'acord en que volíem crear un producte que ens agradés a la banda. Al públic li podrà agradar o no, però nosaltres estem molt satisfets.
Hackney Diamonds també és el primer disc que publicaran després de la mort de Charlie Watts el 2021. Però la bateria va poder participar en dues de les cançons que apareixeran a l'àlbum. De tot plegat, escoltem el comentari que sobre aquesta gran notícia cultural hi posa el periodista musical del periòdico i col·laborador del món RQ, Jordi Bianchotto.
Quan Guy Mercader va portar per primer cop els Rolling Stones al nostre país, el 1976, alguns saberuts ja deien que estaven acabats. Mick Jagger i companyia s'han passat la major part de la seva vida escoltant que cada gira havia de ser l'última, i sense desmentir-ho. Ara ja van pels 80 i arruïnen tots els pronòstics amb un nou àlbum. De moment, Angry, la cançó d'avançament, xuta. Un riff de guitarra consistent, una dinàmica refrescant i una lletra graciosa, amb Jagger discutint amb la parella i queixant-se que la relació s'ha refredat. Els 80. Bé, amb els anys el rock and roll ha passat de ser una música massa transgressora per gaudir-la amb els teus pares a massa conservadora per compartir-la amb els teus fills. Però els Stones tot això els rellisca. No són una banda de rock, són una llegenda. I aposto que són capaços de lliurar un àlbum més que digne. Han parlat de balades, de country, potser ens sorprenen i tot. Faran gira? I tant que sí. I com diu el Guy, tothom els anirà a veure perquè tothom vol veure la Mona Lisa almenys un cop a la vida.
9 minuts i les 9. Al Brasil, 36 persones han mort en la pitjor tragèdia natural de la història per culpa del pas d'un cicló extratropical. A veure, abans de continuar, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Què és un cicló extratropical?
Doncs és una depressió, una borrasca com les que tenim aquí, però molt més profundes, que això és la definició, com si diguéssim, molt, molt bàsica d'un cicló, però en comptes de formar-se en aquestes zones properes als tròpics, en aquestes zones tropicals com estem acostumats amb els huracans o els tifons, doncs es formen en latituds mitjanes, és a dir, fora d'aquesta zona dels tròpics. Tot i això, són estructures que el que porten són ventades molt fortes i pluges torrencials, per tant, les afectacions poden ser semblants a les d'un cicló tropical.
Això ha passat a l'estat de Rio Grande del sur, al Brasil, que ha anunciat que declararà l'estat de calamitat pública. Les tempestes han afectat més de 56.000 persones, n'han deixat gairebé un 5% d'aquestes 56.000 sense casa i hi ha 3.500 desplaçats. A Europa hi ha hagut 14 morts en aquests aiguats històrics entre Grècia, Turquia i Bulgària. Probablement la xifra augmentarà perquè hi continua havent desapareguts. Les pluges van començar a caure dilluns a Grècia, després van anar a patar Turquia i a Bulgària, i la força de l'aigua ha arrencat ponts, ha esfrondat carreteres i ha inundat ciutats senceres. De fet, a Grècia, en algunes zones, hi ha caigut en un sol dia l'aigua que acostuma a caure, la pluja, en un any sencer. Escolta'm, i la situació al Mediterrani, Mònica, quan ha de millorar?
A veure, a partir d'aquesta nit, perquè avui encara hi continua plovent, de fet, fins ara avui ja s'han acumulat 85 litres per metre quadrat, sí que veiem que la quantitat d'aigua es va reduint, però ahir, per exemple, aquestes pluges van arribar fins a Atenes, on també hem vist imatges de l'aigua com ho arrossegava tot pels carrers, i ahir encara es van acumular 200, 300 litres per metre quadrat en algunes zones que s'assumaven a l'aigua que ja teníem dels dies anteriors. I avui, fins al vespre, encara es poden acumular uns 200 litres per metre quadrat més en alguns punts del centre i del nord del país i al vespre anirà a la baixa.
Bueno, i ara parlem de casa.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Aquí continua l'avorriment, no?
Sí, continua la calma, dia de sol, bandes de núvols prims, com a molt algun ruixat aquesta tarda cap a la Vall d'Aran i alguna boirina encara a hores d'ara en punts de l'interior i les temperatures una mica més baixes que ahir, tant ara com també al migdia, amb calor moderada, màximes que es mouran entre els 27 i els 32 graus. Ara mateix, per això, entre els 18 i els 22 a Barcelona, 20 a Tarragona, 17 a Lleida, 11 a Girona, 15 a Roses i 13 a Sort. I els propers dies continua també la calma, tant demà com el cap de setmana i també dilluns. El dia de la diada sembla que farà sol i les temperatures continuaran altes al centre del dia i de pluja de moment se'n veu poca.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I avui, per cert, ens ha cridat molt atenció l'article, la columna del Quim Monzó a La Vanguardia. No he parlat amb ell ni... Però és que es diu El Subtesticle i és una columna de les millors que li recordo al Quim Monzó dels últims temps, perquè és una columna que mescla l'humor típic del Monzó, la ironia típica i també una certa sensació de preocupació i de tristor, perquè parla de que diu que comença a sospitar que li està creixent un subtesticle situat sota el seu testicle esquerre i la localització fa que em sigui difícil veure'l bé. A més, estic fatal dels ulls, amb un glaucoma i tal. I explica que fa temps que el vaig detectar seguint els consells del futbolista Valderrama, que en un espot magistral a favor de la prevenció del càncer testicular donava les gràcies a Mitchell per haver-li tocat els ous en aquella jugada que tothom recorda encara. Diu, el Monzó que suposo que ara jo hauria d'anar al dermatòleg perquè l'observés i el fes analitzar. Però continua aquí un Monzó, però em fa mandra. Fa un temps vaig llegir, en un assaig de l'oncòleg i expert en bioètica Ezequiel Emanuel, que arribats a cert punt, potser és millor que la natura faci el seu curs. I explicava que viure molt potser no és pitjor que la mort, però que moltes persones les fa passar per un declivi lamentable que els roba la creativitat i l'habilitat per aportar coses a la societat. A més, fa que canviï la manera com la gent les percep i s'hi relaciona, i acaben per no recordar-les com a persones vibrants, sinó febles i llestimoses. Més o menys deia això. I continua després amb un... que diu que potser és només una berruga. Només un missatge pel Quim Monzó. A aquesta hora del matí crec que hi haurà molta gent que seguirà aquesta recomanació. Quim, vols fer el favor d'anar al metge? Brussel·les vol posar fi a les pràctiques abusives i a la posició dominant de gegants tecnològics com Google, Apple o Microsoft. La nova llei de mercats digitals vol prohibir, per exemple, que els usuaris no puguem comprar un lot de programes Microsoft si tenim un ordinador Apple, o que hi hagi apps que no estiguin disponibles en alguns dispositius perquè les empreses obliguen a comprar les seves. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
La Comissió Europea dona 6 mesos a gegants tecnològics com Meta, Amazon, Google, Apple, Microsoft o TikTok perquè apliquin la nova llei. D'aquesta manera prohibirà, per exemple, que Facebook i WhatsApp puguin transferir-se dades d'usuaris tot i formar part del mateix grup, Meta en aquest cas, o que YouTube no pugui seguir el rastre de les recerques que s'han fet a Google. A més, també vol acabar amb el fet que aquests gegants obliguin a comprar productes del seu grup. Amb la nova llei, Android, per exemple, haurà de donar l'opció de descarregar programes d'Apple i a la inversa. O si, per exemple, tenim un ordinador Apple, es podrà comprar un paquet d'aplicacions de Microsoft com el Word, l'Excel o el PowerPoint. El comissari de Mercat Interior, Thierry Breton, va advertir que en cas d'incompliments poden haver multes equivalents al 20% de la facturació.
A partir d'ara, aquestes companyies hauran de complir les nostres normes, les europees. Si no ho fan, s'exposaran a sancions duríssimes. Prou de tractar-les com a privilegiades. Serem molt durs en el compliment.
Tot i que aquests gegants han expressat la seva disconformitat amb la llei, empreses com Google ja van anunciar ahir que treballen per fer-la complir.
Nou capítol de la curiosa guerra, entre moltes cometes, entre Vigo i Badalona, per ser la ciutat més nadalenca. Encara falten 3 mesos per Nadal, però la cosa entre Xavier García Albiol i Abel Caballero es va escalfant. Ara, des de RAC1, l'alcalde de Badalona ha reptat l'alcalde de Vigo a fer un cara a cara. Escolta'm, el fem aquí. Cap problema. García Albiol directament ha convidat Abel Caballero a passar les festes a la ciutat per confirmar amb els seus propis ulls que la decoració de Vigo no els arriba ni a la sola de la sabata. García Albiol ho compara amb la rivalitat entre Rafael Nadal i Carlos Alcaraz.
Això és com el tenis, no? El tenis, doncs, tots estimem, tots ens sentim com a propi el Rafa Nadal, però de cop t'apareix l'Alcaraz, i et passa per davant i és el nombre 1, doncs en aquest cas, doncs, amb el que es refereix a l'arbre de Nadal il·luminats, Badalona es convertirà en el referent a tot l'estat.
I dona més detalls de com serà aquest arbre gegant que vol plantar a la plaça Josep Tarradellas de Badalona i que s'encendrà, atenció, d'aquí 2 mesos, el 17 de novembre, a Giró.
Albiol avisa el seu homòleg de Vigo que les sorpreses que va anunciar ahir no li faran ni pessigolles. De fet, avança que el convidarà a passar uns dies a Badalona per comprovar-ho.
Jo convidaré a l'alcalde de Vigo com a alcalde de Badalona que estigui, si li va bé, a la nostra encesa perquè pugui gaudir també del nostre espectacle i d'aquest fet diferencial que tindrem Badalona i que no tindrà cap altre municipi ni tan sols Vigo.
Assegura que l'estructura gegant que s'instal·larà a la ciutat deixarà tothom bocabadat per l'alçada però també per la il·luminació.
L'alcalde a Vigo, doncs vol mantenir aquest estatus, i el Nadal a Vigo és espectacular, però el que sí que és cert és que jo veig molt, molt, molt difícil que Vigo pugui superar l'arbre que nosaltres tenim i la capacitat que té aquest arbre d'oferir espectacle.
I repta Caballero a parlar-ne cara a cara.
Jo encantat, carinyosament, poder fer aquest cara a cara.
Tot i l'intercanvi de dards els últims dies, els dos alcaldes subratllen que es tracta d'una competició simpàtica que, sobretot, busca incentivar el turisme i el comerç.